El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Ha passat un fenomen en aquest país en els últims, què, any, no? Sí, més o menys, un any,
diria,
temporada, no, dos ja.
Posem-ne dos, és la tercera temporada aquesta.
És la tercera.
Aquesta és la tercera, engeguem la tercera.
Doncs ha passat un fenomen i és que s'ha creat com una addicció, una dependència, això. No només aquesta cançó, aquest tema que és boníssim, sinó el que això representa, que és crims.
Es presenta sol gairebé, ja no? Està. Ara ja.
Sí. Crims. Sol. Espera't, Lídia Orriols, bon dia.
Bon dia, Laura.
Carles Porta, bon dia.
Bon dia, com van les matinades?
Molt bé.
Fosques.
Sí que són fosques, sí.
Però després ve la claror sempre, eh?
Sí. Ara deu ser estrany per vosaltres, no? Aquesta claror per parlar de crims. Us imagino... Mira, ara potser trenquem una imatge d'aquelles que es creen amb la ràdio, no? Bé, amb la tele també ho ha fet, això, el Carles, no? Aquest estudi tot fosc, a la nit...
Però el Carles sempre posa llum a la foscor, oi, Carles? Al final...
Sí, però ara vaig amb ulleres de sol i amb protecció 50, perquè el sol em creme.
Perquè encara no t'has despertat, tu, gairebé, no?
Bueno, sóc més nocturn, però vaja, sí, sí.
No, deia...
Bueno, escolta, de crims n'hi ha sempre, eh?
De crims, sí.
La part terrible de la vida, la part fosca, es produeix en qualsevol moment. Nosaltres parlem d'una foscor interior, no de la foscor evident. La evident no en fa de mal. La interior és la complicada.
Jo el que deia és que s'ha produït aquest fenomen, que és aquesta dependència, aquesta necessitat d'escoltar el crims del Carles Porta i de tot el seu equip, i llavors vam decidir, però crec que va ser una de les primeres decisions que vam prendre a l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, que era: volem una dosi setmanal extra de crims. I llavors per això una mica us hem entabanat perquè vingueu els dimecres i parlem de crims, però Carles, no sé, què hem de fer? Hem d'avançar el crim de la setmana, hem de recuperar el de la setmana anterior, tu com ho veus?
Bueno, a veure, aquí hi ha un parell de coses que m'agradaria reflexionar amb tu i amb la gent que mos escolta. És que nosaltres a crims no som massa partidaris de parlar de crims, més enllà del nostre programa, perquè... És una matèria molt delicada i nosaltres som molt curosos amb les víctimes i amb tot aquest entorn, i tot aquest fenomen que tu deies que s'ha creat, que és molt bonic i està molt bé, és una cosa que... I sempre estem a la ratlla, no? No voldríem xafar cap ull de poll, no voldríem utilitzar la foscor, per dir-ho d'alguna manera, com a element publicitari nostre, no? Sí que és veritat que la gent en té moltes ganes i la gent ho vol escoltar i vol que en parlem, i bueno, pues, atenent amb aquestes peticions i a la vostra petició en podem parlar. Petit problema que se mos genere. La Lliga, que vosaltres sabeu que tenim els programes els dissabtes i els diumenges a les 9 de la nit,
sí.
La Lliga de Futbol és una cosa rara, i ara amb el Covid encara és més rara, i fins als últims dies de la setmana no sabem quin dia tindrem programa i quin no. Llavors, parlar de programes per avançat sempre mos pot generar algun problema, perquè aquell dia canvien l'horari del Barça i ja mos han fotut. Aquest any, per llàstima, ni el Girona ni l'Espanyol no estan a primera, i per tant només competirem amb els partits del Barça, que el pas que va i la quantitat de gent que m'ha demanat que fem un crims del cas del Messi, potser haurem de fer una sèrie. Però bueno, ara sí, podem parlar dels que farem aquest cap de setmana, i si voleu més endavant podem anar analitzant, i si la gent, no sé, per exemple, si algú envia correus o preguntes o coses d'aquestes, les podem anar resolent. Podem establir aquí un canal directe amb la gent que vulgui, per exemple. No sé, això aquí manes tu. Estem a casa teva ara mateix.
Doncs em sembla fantàstica la idea que proposes d'avançar una mica el cas, o d'obrir les decisions i els temes a l'audiència, que sempre cultura segur que faran aportacions interessantíssimes. Així que us veieu en cor avançar una mica de què anirà el Crims d'aquest cap de setmana?
Sí, ens veiem en cor. Aprofitarem, Carles, que aquesta setmana no hi ha futbol, ni dilluns ni dimarts, per explicar un cas en dos capítols. O sigui que els oients hauran de començar dissabte, hauran d'esperar 24 hores i tindrem el següent capítol. És l'assassí de la flor, l'hem titulat així. És un crim que parla de l'assassinat de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un nom ben curiós, era equatorià, és de l'any 2000. En algun aspecte aquest crim pot recordar l'assassinat de la Sharon Tate a mans de la família Manson, però amb una particularitat, que aquest crim va passar a Montgat, aquí, al costat, i no a Califòrnia, només a 15 quilòmetres de Barcelona. És un crim que té unes peculiaritats, jo diria, no sé si el Carles estarà d'acord, però té una escenografia molt estudiada, i jo diria que és un crim que parla de les contradiccions internes d'identitat i de la no acceptació personal, no? Perquè darrere de cada crim hi ha un motiu, hi ha una causa, però això s'anirà descobrint.
Carles, van trobar mort el Viterbo. Van trobar mort el Viterbo despullat, cosit a punyalades, l'havien apunyalat carnissant-se.
17 punyalades li van clavar.
I a la paret hi havia escrit amb la seva pròpia sang: Hitler tenia raó, i 3 K's. Allò, K. La Guàrdia Civil, que en aquells moments, l'any 2000, era a qui li corresponia el crim, va considerar que l'escena era massa evident i molt preparada, com deia la Lídia, i van decidir investigar el món del tràfic de drogues. El mort també tenia una flor, una margarida, a l'orella, i per això es diu l'assassí de la flor.
I val a dir que l'assassí...
No diguem res més.
Apuntem una coseta més. O sigui, que l'assassinat, aquest assassí, era una persona que escoltava el cantant nord-americà Marilyn Manson. Per tant, aquest, perquè li vingui de nou, és el cantant que va formar el seu nom a partir de Marilyn Monroe i del criminal Charles Manson. I aquestes dues, Marilyn Monroe i Charles Manson, apareixeran en un moment o altre en aquest crim.
De quin any és aquest crim?
Això va passar l'any 2000. 2000. Ha trigat 19 anys a resoldre's. Com deia el Carles, la investigació la va dur primer la Guàrdia Civil. 16 anys la van tancar, 16 anys després es va reobrir el cas, i l'any 2019 és quan es va resoldre. Ja està sentenciat, està jutjat.
Clar, aquest és un cas que triga 19 anys a resoldre's. El Crims en triga un i una mica més a explicar-ho i a recuperar, però hi ha casos en els que recupereu de fa molts anys, que porten molts anys tancats. Us trobem moltes novetats quan aneu a buscar testimonis, quan aneu a buscar gent relacionada amb crims de fa molts anys?
A veure, novetats, el que costa és reconstruir un crim, no?, que ha passat 20 anys fa 20 anys, no?, perquè també llegeixes la premsa d'aquell moment, no és exacte el moment, el que s'explica potser en aquell moment, el que després acaba reflectint la sentència. Més que novetats, costa tota la reconstrucció, han passat molts anys, no?, i a vegades petits detalls, no?, que es van descobrir, no?, que has d'anar quadrant entre sentència, entre les entrevistes, entre la premsa, és com tot, és com fer un puzzle, no?, després de tants anys has d'anar reconstruint i tota la història, no?, i a vegades quan han passat tants anys, doncs la memòria també
falla, clar.
Falla, o es barregen coses, o no, hi ha molts casos per investigar, molts casos que al final, doncs, potser els detalls aquests es van com confonent. Però vaja, acabes fent la reconstrucció.
De fet, un d'aquests casos en els que van passar més temps és el de l'Helena Jubany,
sí.
20 anys, i va ser, no sé si determinant, però sí que va ser important el paper de Crims en la represa del curs passat del cas de l'Helena Jubany.
El paper determinant va ser el de la Lídia Orriols, que va ser qui va posar el cas damunt de la taula.
Això és un breve storming. És un brainstorming, tu busques casos, aquest tenia uns elements que eren interessants per explicar, no? Hi havia els elements dels sucs a la porta, dels anònims, tenia tota una sèrie d'elements. A mi el que em fan passar casos com l'Helena Jubanya, per exemple aquest del Viterbo, és quantes investigacions, no?, queden una mica penjades o que no s'acaben de portar a fons, no? En el cas de l'Helena Jubany, per exemple, ho veiem, no?, han passat 20 anys, ara reobrirà el cas. Què va passar en aquell moment, no?, aquella investigació. En el cas del Viterbo, una investigació que es comença, que no s'arriba a desenvolupar al 100%, no?, d'alguna manera, que queda el cas en allà aparcat i que després, 16 anys després, es recupera aquell cas, no? O sigui, a mi em fa més pensar això, no?, què passa amb aquestes investigacions, que queden una mica com deslluïdes, no saps ben bé per què, no, Carles?
Sí, bueno, és allò que diuen, no hi ha crims perfectes, sinó investigacions mal fetes. En el cas de l'Helena Jubany va quedar evidentíssim que la instrucció i la investigació no van ser bones, i ara la Policia Nacional tindrà una segona oportunitat. Pues, bueno, ha sigut com una suma d'elements, no? Nosaltres vam fer 6 capítols al Crims de Catalunya Ràdio, va ser el primer cas que vam fer del programa Crims. Després, al cap d'un any i mig, vam fer el Crims a TV3, que com a finestra gran té una multiplicació tremenda. Això va fer que un grup de gent, de ciutadans, s'ajuntessin per investigar, i al mig de la pandèmia van començar a investigar. També el ressò que va tenir a la tele va fer que molta gent de Sabadell s'oferís a ajudar a la família i ajudar a la investigació. Entre unes coses i unes altres van aparèixer com a mínim 2 testimonis nous que són realment importants, perquè desmunten la coartada del principal sospitós, d'una persona que va ser imputada, que és el Santi La Iglesia, però que en aquells moments va quedar el cas sobreseït. Doncs la coartada que es va posar sobre la taula en aquells moments ara ha quedat desmuntada, i això ha fet que el fiscal i el jutge considerin que val la pena reobrir el cas i tornar a preguntar a la gent que ho va viure i que ho va veure, a veure si surten prous elements per anar a judici. Aquí hi ha una cosa que, permetem que aprofita la finestra que ens ofereixes, hi ha una cosa que em preocupa un pelet, que és que he vist molts missatges a Twitter i por ahí de gent que gairebé s'atribueix una justícia que no li pertoque, no? I el senyor aquest, el Santi La Iglesia, de moment no és culpable. Si se l'assenyala, si se'l jutja, tot això ja es veurà. Però de moment aquest senyor no és culpable i no se l'ha d'ajusticiar públicament. És una cosa que, si som una societat madura i serena, no hauríem de fer linxaments ni mediàtics, ni de xarxes socials, ni coses d'aquestes. Ja, si se l'ha de condemnar, ja se'l condemnarà, però ha de seguir el seu procés tot plegat, no? Mm. El que sí que pot fer la gent és col·laborar, com han anat col·laborant fins ara, que ha sigut realment un fenomen impressionant. La família Jubany està enormement agraïda, es van recollir amb un crowdfunding un munt de diners en 24 hores, es va recollir més de 13.000 firmes també en molt poc temps. Això, la televisió ha multiplicat aquest efecte, no? Arrel d'aquest cas de l'Helena Jubany, ens hem trobat que hem rebut trucades i demandes d'altres famílies que tenen a la seva família casos sense resoldre, que ens demanen que els ajudem. I amb això sempre dic el mateix, dic, bueno, estudiarem la situació, farem el que podrem, però la nostra feina, el nostre objectiu és explicar crims reals, és relatar crims, no resoldre'ls. Podem ajudar, podem donar-hi veu, però no som nosaltres qui té aquesta funció, perquè si no ens equivocarem. Però bueno, poquet a poquet aquest any anirem fent coses d'aquestes.
És això que dèiem dels elements nous, tampoc els anem a buscar. Nosaltres anem a reconstruir, no buscar elements nous que permetin, no?, fer avançar un
aquella,
cas. Si
aquella
no
línia tan fina, no?, que comentava el Carles al principi, entre el respecte, no?, per davant de tot el respecte a les víctimes i als seus familiars, i després també aquesta funció de relatar, explicar el cas, no resoldre'l, que això és, ho ha de fer la policia.
Clar, nosaltres tenim molt present que estem relatant crims reals, o sigui que les víctimes, les famílies, són persones reals que existeixen i que no estem inventant res. I això és una cosa que jo crec que tots les persones que treballem a Crims ho tenim molt present, no? D'aquesta línia fina, no? De ser molt respectuosos, de no adjectivar les coses, com sempre ens diu el Carles, no adjectivem, nosaltres expliquem i sobretot tractar-ho tot amb molt respecte, no? I el que veiem, per exemple, el cas de, com deia el Carles, no? De la família Jubany, no? El més dolorós, o el que anem veient d'altres persones que es posen en contacte, és per una família no haver pogut resoldre el per què d'aquell amor, no? El per què, què ha passat. El germà de l'Helena Jubany, no, ens deia, quan parlàvem en el seu moment, que ell no el mou un ànim de venjança, ni molt menys, sinó la necessitat de saber què ha passat.
Resoldre aquest dubte.
Sí.
Hi ha casos que són molt mediàtics ja des del primer moment, com el cas del crim de la Guàrdia Urbana, el cas del voltant de la Rosa Peral. En parlareu també aquesta temporada.
D'aquest n'hem fet 3 capítols per demanda popular. És un crim, doncs, que s'ha tancat, diríem, però que les incògnites importants com l'hora, com qui i el motiu exacte de per què es va matar el Pedro Rodríguez, aquest agent de la Guàrdia Urbana, doncs han quedat oberts. És una cosa que els dos condemnats, tant la Rosa Peral com l'Albert López, s'acusa mútuament, però no s'ha pogut esbrinar com va anar exactament aquest crim, no? Qui va ser l'automaterial, a quina hora, com se'l va matar, perquè, clar, ens surt aquí des de que prèviament el van enverinar, que una bala, sembla que en les restes del cos calcinat hi havia una bala, que no se sap d'on ha sortit aquesta bala, si el van matar amb una destral. Vull dir, és un crim tancat, no? Que a vegades ens hi trobem, no? Tancat, però no del tot resolt com va anar tot.
Queden molts interrogants, encara.
Queden interrogants, bueno, i bueno, poden haver-hi sorpreses, no encara, Carles, perquè hi ha recursos plantejats, hi ha coses que no... O sigui, és aquest cercle que no ha acabat de tancar-se en aquest cas.
És un crim molt difícil. Aquí els Mossos ho han tingut realment molt i molt difícil, sobretot perquè les dues persones ara ja condemnades, que són la Rosa i l'Albert, han dit versions completament contradictòries l'un contra l'altre. I les evidències, les proves que haurien d'haver tingut no hi són, perquè com que van cremar el cadàver no se sap la meitat de coses. Per el que deia la Lídia, les coses importants no se saben. Quan un cas com aquest es fa una sentència com la que hi ha, que deixa aquests forats perquè no els pot resoldre, es converteix en un cas etern. Aquest cas no es tancarà mai, perquè sempre hi haurà versions i possibilitats. L'altre dia, no sé quin deia, que sembla que la Rosa Peral ha venut els drets de la seva vida amb una plataforma.
Ostres!
Bueno, no sé si és cert, no tinc ni idea. Però, bueno, si ho fan, ja ho mirarem. Però ara mateix, per exemple, hi ha 2 recursos presentats de la pròpia Rosa i de l'Albert que poden... Jo crec que hi ha una certa base perquè canviï la sentència. Una sentència, per cert, que jo crec que va ser tremendament dura amb la Rosa, amb 25 anys de presó, i crec, perquè aquesta és una opinió meva, que va ser dura perquè és una dona a la qual se li atribueix una fredor i una mena d'aspecte de mujer fatal que penso que és injust. Però bueno, és igual. Això, la justícia té els seus camins i ja s'ho faran. De totes maneres, hi va haver un testimoni importantíssim, que va ser un testimoni de referència, que queda tremendament qüestionat als recursos. I això pot canviar la sentència. No canviarà els fets, o no canviarà el relat dels fets provats, per dir-ho d'alguna manera. No? És un cas que l'explicarem, perquè és un cas interessant d'explicar i perquè la gent té moltes ganes de sentir coses a través nostre, i ho farem, però és un cas que jo crec que eternament s'especularà sobre ell, perquè ara mateix, per exemple, qui es creurà la Rosa? Qui es creurà l'Albert? No saps pas qui diu la veritat i qui no la diu. És complicat, per això serà tan novel·lesc tota la vida.
No, i un cas que deixa oberts molts interrogants, perquè aquest testimoni de referència és un testimoni que durant el judici és un testimoni que no veu directament els fets, sinó que pot explicar el que li han explicat, no? Però aquest testimoni de referència en el judici va declarar amb mímica, no la van deixar parlar. Llavors, donem valor al gest i no a la paraula, o sigui, deixa com molt un debat obert, no?, també, en aquest sentit.
Ah, ara que deies, bueno, Carles, se'n parlarà eternament, no?, del cas del crim de la Guàrdia Urbana. Hi ha un altre cas que jo crec que també eternament ens acompanyarà i serà tema de conversa, que és el cas del segrest de la farmacèutica d'Olot, de la Maria Àngels Feliu. Li dediqueu quants capítols en aquesta nova sèrie de no ficció, Carles?
Bueno, hem fet un podcast que tindrà 23 capítols, 23. Més 2 de making of.
O sigui, 25.
Sí, 25. El que passa que sí que... Bé, està bé, la comparació que fas. El cas de la farmacèutica va tenir, jo crec que dos mons, no? El món real, el del que realment va passar, i el món de l'especulació. Com que des del primer moment la realitat no es va saber i quedava diluïda o quedava amagada i van tardar 9 anys a saber-se. Doncs com que això no es va saber, les especulacions van créixer de tal manera que si tu avui fas una enquesta i parles amb la gent del carrer, cadascú té una idea diferent de què va passar amb la farmacèutica d'Olot. Amb aquest podcast intentem posar llum a la foscor i explicar el que jo crec que realment va passar. La realitat. I les especulacions, i tothom té alguna idea. No, perquè jo vaig sentir no sé què, perquè jo tinc un parent a Olot que m'ha dit no sé quantos. Tot això queda completament al marge i queda completament apagat, amagat, i jo crec que resol. Ara veurem. Ara lo important és que el relat funcioni i que la Maria Àngels no se senti més afectada, no? Perquè és una persona que està patint molt, ha patit moltíssim a la vida, i no voldria que patís més enllà de lo que és inevitable, que és que se'n parli, no?
Heu parlat però, amb ella, Carles? Hi heu parlat?
Sí, esclar, vaig parlar amb ella fa 2 anys, quan vam començar aquest projecte, i he parlat diverses vegades, i jo li vaig dir amb ella, escolta, voldria fer això, si tu em dius que no, no ho faré. I ella va dir, home, diu, jo preferiria que no ho fessis, però mira, escolta, fes el que vulguis. Jo no hi participaré directament ara, perquè no tinc ganes de sortir a la ràdio, ni la tele, ni res, però bueno, si ho vols explicar, va dir això, no em facis més mal, explica la veritat, i ja està. I això és el que hem fet, amb el seu coneixement, jo crec que expliquem la realitat dels fets contrastadíssims, comprovadíssims, de tot el que no és especulació. I només amb això, la història és increïble. Absolutament increïble.
I a nivell de format... 16... Digues.
No, dic que aquesta dona va passar 16 mesos tancada en un forat, després, quan va sortir alliberada, es va detenir a dos comercials, Joan Casals i Xavier Bassa, acusats del segrest, que no hi van tenir absolutament res a veure, però que per mil detalls, que quan la gent ho senti al podcast, fliparà, perquè és que és absolutament al·lucinant. No. Però és que després, al cap d'uns anys, van acusar-la amb ella o van dir que es tractava d'un autosegrest i que ella era lesbiana, una quantitat d'animalades monumentals, mentre els autèntics segrestadors continuaven lliures. I fins al... Si amb ella la van segrestar el 92, fins a l'any 99 no van detenir els verdaders segrestadors. I clar, quan es va saber això, hi va haver un xoc a tot arreu. I tots aquells que havien alimentat les tesis rares i les especulacions, llavors no volien tirar enrere, no? I per això s'han continuat mantenint aquestes especulacions. És un cas tremendo. Jo crec que ara, si la gent s'ho escolta des de la frescor, sense prejudicis i sense, aquestes històries preconcebudes, la pròpia història és molt potent, és una història humana, policial i social molt interessant, i veurem què passa, no? Però, sobretot, crec que és una història impressionant que forma part de les nostres vides.
I deixa'm un apunt, Carles. És una història impressionant i explicada també amb un so que jo penso que els nostres oients, amb un format, no?, que també sorprendrà els nostres oients, amb un so 3D, per dir-ho d'alguna manera, no?
És una novetat, sí.
Sí, perquè és un so que se'n diu binaural, que si s'escolta amb auriculars és una mena de so immersiu. El so arriba des de la posició física on es produeix, i això genera un embolcallament sonor molt interessant.
Et ve per totes parts. O sigui, això s'ha d'escoltar amb auriculars i el so et ve per tot arreu i és allò que et gires, no? Perquè sembla que tinguis doncs, el segrestador aquí al costat, no?
Això mateix.
Carles Porta, Lídia Orriols, tot això en la tercera temporada del Crims, un programa que tinc les dades d'audiència al davant, d'audiència a la pàgina web, i és que són espaterrans, Carles. 1.750.000 reproduccions des de l'inici de l'emissió de Crims, només a la pàgina web. O sigui, a banda, després hi ha els podcasts descarregats en plataformes externes. El més escoltat fins ara és el de l'episodi Anna Permanyer, desapareguda a Barcelona, amb 41.500 reproduccions. I si sumem ràdio i tele, doncs al conjunt ja estem parlant de més de 3 milions de reproduccions d'aquest programa. Per tant, enhorabona a Carles, enhorabona a tot l'equip i per molts anys més a Crims. Abans de deixar-vos marxar, us he de demanar un favor per tota la família de l'Enigmarius, i és que em trieu un nom, Carles, t'atreveixes, de l'1 al 1760, un número.
1220.
1220, doncs vinga. La veu del Crims que decideix avui la sort a l'Enigmarius. Carles Porta, Lídia Orriols, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Us escoltem. Bon dia.
Moltes gràcies, Laura, que vagi molt bé.
Gràcies, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.